El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Molt bon dia, 9 i 18 minuts del matí. Estan escoltant la tertúlia de Cugat.cat al 91.5 de la FM, també a través d'internet, a través de Cugat.cat. És hora ara de comentar els temes d'actualitat. En companyia tenim avui el Bernat Picornell, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Lluís Ribas, molt bon dia.
Bon dia.
I la Lourdes Dalmau Molònia, també.
Bon dia.
Tenim aquí molt a prop, encara a la memòria, l'11 de setembre, la Via Lliure. Segurament cadascú de vosaltres amb una opinió diferent. Però si de cas anem a analitzar doncs, aquesta Via Lliure, en el que nombrosos encuatencs s'hi van sumar. Recordem dades de participació de la Guàrdia Urbana, van dir que hi van participar 1.400.000 persones i la delegació de govern espanyol van dir que eren 550.000. Recordem aquell punter que va recórrer la Meridiana des de les 17-14 hores a Barcelona i que va recórrer aquests 5,2 quilòmetres a Barcelona. Molta participació a la capital catalana, però nosaltres volem saber una mica què n'opinen els nostres tertulians. Bernat, comencem per tu.
Jo crec que va tornar a ser doncs, un èxit de convocatòria, diguem, més enllà doncs, del ball de xifres diguem, doncs, que es pugui tenir, encara que, òbviament, no érem 500.000, com diu la delegació del govern, diguem, però és igual. En el cas que fossin 500.000, ja és una mobilització molt i molt gran, diguem, no? Perquè, en fi, res en aquest país es mobilitza 500.000 persones més enllà doncs, de manifestacions, no? I en els últims anys, en fi, hem vist mostres brutals i, per tant, doncs, bueno, en fi, segueix endavant doncs, tot el que estava, entre cometes, doncs, previst, no? Algunes coses que estan bé d'explicar. A mi, bueno, de fet, jo ho vaig veure, diguem, és que diferents llibreries d'aquí Sant Cugat s'havien acabat les cartolines verdes, diguem, no? Que el verd era el color doncs, del tram de Sant Cugat i s'havien acabat doncs, a nombroses llibreries. Això vol dir doncs, que la gent es mobilitza i que, a més, es mobilitza fent cada any allò més complicat, diguem, no? Si el primer any no havies de fer res, el segon any t'havies d'anar a l'altra banda del país, diguem, en aquest cas, doncs, des de Sant Cugat a l'Hospitalet de l'Infant. Després, i a més, es comprar-te una samarreta groga. L'any passat, triant dos tipus de samarretes. I aquest any, portar una altra samarreta d'un color i, a més, és que havies d'agafar la cartolina i retallar-la, pintar-la i tal, diguem, no? Per tant, en fi, jo crec que el més difícil de tota la vida, diguem, i tot i així, doncs, l'èxit va tornar a ser, doncs, jo crec que bastant indiscutible.
Lluís Ribas.
No vaig participar perquè jo tinc la meva celebració pròpia, que és fa 47 anys que em vaig casar, a un 11 de setembre, i sempre fem una petita sortida.
Doncs felicitats.
No? Vull dir, sí, és un rècord Guinness, quasi avui, el dia d'avui. I quan vaig arribar, evidentment, em vaig enterar, els meus fills en van participar, i tal. Jo crec que és una victòria com a país, vull dir que es mobilitzi tanta gent, com diu en Bernat, i cada vegada demanar-los més, que per mi això és un fallo, perquè arriba un punt que la gent ja, el meu fill em va comentar que quan s'acaben, bueno, es havia hagut una mica d'això, vull dir, es demana molta cosa, però en tot cas jo crec que és un èxit del país, el país vol una cosa, jo crec que has d'escoltar a tota aquesta gent, perquè com diu en Bernat també, si haguessin 500.000 o 400.000 o 1.500.000, són moltes persones demanant una cosa. Vaig trobar a faltar que no s'ajuntessin. Es va prendre com un acte electoralista, bueno, amb un puntet, sí. Jo diria que hi havia un punt de salt que sí, no? Però jo crec que haguessin tingut d'afegir més forces, vull dir, perquè és una celebració oberta, sempre s'ha tingut una celebració oberta a Catalunya. Jo crec que potser sí que s'ha tingut de començar la campanya electoral un dia després, no ho sé. Jo trobo que hi ha molta gent. Jo vaig, em va passar una cosa que jo ara vull explicar perquè penso que és important explicar. Es vol fer un país nou i jo crec que s'ha d'explicar molt bé. Jo estava aquest dia, el dia 11, estava en un restaurant de Girona, no? I al costat estava en un restaurant que coneixo, i vaig molt sovint, que som amics, i al costat es va seure una taula a 6 persones, no? I estàvem parlant d'aquesta riada, que sí, de ridícul que era, que ara volíem fer un carnet d'identitat als catalans, que no sé què, bueno, una sèrie de tonteries, jo no m'hi vaig posar perquè vaig pensar que eren imbecilitats, no? Però després va haver un punt que va dir que els catalans érem racistes. I llavors, clar, vaig tindre a reaccionar davant d'un insult així, oi? Vull dir, jo crec que ara és moment de que els que volem fer un estat nou, un país nou, que expliquem bé el que volem, perquè això sí que ho trobo a faltar una mica, no? Les explicacions de què volem fer amb aquest país. I que no es quedi només amb una cosa que es dona la sensació a vegades que passa, que serem molt rics i que tindrem molts cèntims sense sobrar, no? Jo crec que és molt important, perquè si senzillament aquest és el projecte, jo no m'hi apunto. O sigui, té de ser un país social, d'haver estat per tothom, i col·laborar amb els altres, això. I amb aquest sí que m'apunto jo. O sigui, jo vaig fer un article fa molts anys ja que deia vull ser dependent d'això i independent d'això, no? I això és un moment d'explicar-ho. O sigui, que tenim de fer un país modern, un país obert, amb els braços oberts. No solament que serem molt rics, perquè ja et dic, això a mi no m'atrau. No és que em sobrin els diners, però no m'atrau. I tenim d'explicar perquè després hi ha això, després hi ha unes... que aquests eren curtets, pobret, vull dir, aquests, això no hi ha dubte, però vull dir, és moment d'explicar més coses de les que ara s'estan explicant, i és el moment i val la pena fer-ho.
Bueno,
Lourdes.
Sí, jo, aviam, hi ha moltes coses, no? Jo arribo a la tercera i hi ha bastantes coses que he apuntat. Precisament, tu deies que els senyors que tenies al costat de la taula eren curtets, jo diria, tenen un altre punt de vista, i que consideren...
No,
jo no vaig escoltar la conversa, ja, no? Però,
no,
clar...
però, esclar, un moment, tothom té, i tothom té les idees no totes són respectables, les opinions
no,
sí.
Ni les cultures, ni les cultures.
Ni les opinions. Però el que no es pot acceptar és que t'insultin.
Bueno,
perquè
al
dir-me racista,
dir-me,
no, al dir-me racista a mi, no, al dir-me racista a mi, és l'únic que vaig reclamar jo, que tinguessin un respecte, que jo era català i no era racista. És l'únic que vaig reclamar.
Bueno.
Per tant, i una persona que és capaç, en un espai públic, atacar tot un poble dient que és racista, per mi és curta.
Bueno, però caus per sempre el mateix de dir-se
no, és curta,
bueno,
que
jo
la intel·ligència no li arriba.
Les desqualificacions a cap lloc no m'agraden a mi.
Bé,
o sigui, d'entrada, això. Bueno, i llavors, en quant al tema de la Diada, no? Jo, com a organització, realment has de reconèixer que ho fan molt bé. O sigui, hi ha un poder de convocatòria, que ho porten treballant, que està tot molt ben cuidat i molt ben preparat, i amb mi la manifestació es fa sense ningun tipus de problema i tal. Per tant, jo amb això, jo els felicito, perquè saben organitzar les coses, tot i que havien de fer la onada, no? I sembla que allò es va perdre pel mig, no? Estava previst fer una onada a mesura de que passava el punter, però bueno, s'ha anat anecdòtic.
S'ha vist, o sigui, de fet hi ha vídeos des del cel, hi ha un vídeo de 9 minuts que recorre doncs, tot el punter, el recorregut, on es veu quan la gent va aixecant les d'això.
Vale.
No?
Sembla,
mira,
que s'han dit, no, el que s'ha dit, i jo ho vaig estar mirant tota l'estona,
mira.
Jo vaig estar-ho mirant, vale, jo no hi vaig anar, vale, però sí, vale. M'interessa saber el que passa amb el meu poble, i llavors ho segueixo i ho miro i tal, i és el que vaig veure, vale. No? En quant a la quantitat de persones, indiscutiblement va ser una manifestació massiva, ara sembla que és una mica menys la de l'any passat, eh? O sigui... També posem això sobre la taula de que efectivament són moltes persones, no es poden obviar totes aquestes persones i totes aquestes coses jo crec que s'han de reconduir, però en són menys. I això també és un altre fet. De fet, els que no fallen mai és el que jo carinyosament els dic als motivats. I quan parlo de motivats... No
millor i mitja persona. Els motivats està bé que siguin millor i mitja persona.
Sí, però són motivats. Jo en tinc a casa meva, eh? Vull dir, a casa meva, vull dir, el meu germà és un fervent i tota la seva família i tal, vull dir, i són molt motivats.
Sí, sí.
Ja t'ho puc dir, i jo crec que en general, vull dir, són les persones que tenen molta voluntat i que hi van, i et dic, ho dic carinyosament, perquè estic molt propers i hi ha molta gent que m'estimo, per tant, allà ells, no? Llavors, molt malament, perquè l'11 de setembre és una festa de tots els catalans. Els que pensen d'una manera, els que pensen d'una altra. I aquí va haver-hi una part de catalans que no hi érem. No estàvem cridats en aquesta festa.
Perquè no volien, no?
No volien, perquè s'hi representaven tota una sèrie de qüestions que nosaltres no hi participem. I aleshores, clar, no pots fer...
Lourdes, tu abans d'aquests últims 3 o 4 anys de les manifestacions havies participat de la Diada?
Aviam, jo personalment no.
gent que coneguis, gent que es va sentir excloure, havia participat, i què havia fet de la diada?
Bueno, pues anava als actes, o de vegades anaven a passar, o sigui, a visita.
Ja, als actes, sí, però anar aquí a Sant Cugat, per exemple, diguem, no.
Ah, sí, bueno, anar a l'acte, mira, hi anava quan estava, diguem-li, vinculada amb un partit polític. Però, vaja, jo considero que no, perquè... jo no hi he estat mai de manifestacions, ni ara ni quan tenia 14 anys. Recordo l'última, vaig anar, va ser per la mort del Puig Antic, i després de veure el que vaig veure, tenia no sé si 14 anys, vaig considerar que mai més tornaria a anar a una manifestació, i no he anat mai més, bueno, perdó, sí, amb una, la del...
No, la guerra.
Sí, la guerra.
Jo t'ho deia perquè abans del 2012 jo havia anat a bastantes manifestacions l'11 de setembre, diguem, i érem quatre gats, diguem. No?
Llavors,
allò sí que era més excloent, no?
O cinc.
Però o quatre i mig, potser, diguem. I no...
Bueno, és igual, no farem una guerra de números, no, eh? Més. Érem pocs,
diguem. Jo crec que allò sí que era... Allò sí que era la diada d'uns molt pocs, diguem, no?
No, però...
El d'ara
per exemple,
és la diada de molts. O sigui,
no,
és,
però jo...
És molt més, era molt més excloent abans que no pas ara. Perquè en el moment en què hi ha una manifestació on érem 50, 60, a totes teres 70 persones,
bueno,
i ens manifestàvem, hi havia un any que deies, oh, mira, aquest any ha baixat una mica la participació respecte a l'any passat, i escolta,
jo pertany a una època...
Això és excloent, no?
Jo pertany a una època amb la... fins i tot l'11 de setembre no era res, eh? És després quan s'ho planteja...
Per imposició,
vull dir,
diguem.
No, per imposició, sí, perquè ho triuen i ho accepten, bueno, m'està bé. A mi, si m'haguessis hagut de triar, jo potser hauria agafat més el 23 d'abril, perquè a mi m'agrada més l'alegria, no?, i no doncs celebrar les desgràcies.
Anem a saludar...
Es commemora la derrota.
Bernat i Lourdes.
No celebra la derrota.
Bernat i Lourdes, anem a saludar...
Anem
a saludar l'Eduard Jané, que em sembla que m'esbroncarà perquè arriba tard, em sembla que per culpa meva potser...
Bon dia. Bé que esteu molt animats, molt contents. Jo estic content d'estar aquí, com sempre. Però, clar, és que em vau dir...
Sí.
Em va arribar una nota que dir, el dilluns vinent, tota la vegada que ha començat la campanya, doncs començarem a 9:45.
Ara ho explico.
Començarem a 9:45 i, sobretot, no diguis res sobre els partits polítics. És a dir, no diguis res. No donis la teva opinió sobre el partit polític que participa a la campanya. I, clar, jo... que sóc un home
obedient,
sí, que sempre he estat des de petitet, sempre les coses, quan els grans em diuen coses, jo sempre he obeït, doncs, en fi,
ara...
que he arribat a l'hora que he arribat, dic això perquè jo sóc un home puntual,
sí,
molt puntual.
Sí, ho hem comentat. Per
és
tant,
dir, molt
jo primer demano disculpes...
Perquè arribo abans d'hora, sempre.
Sí. Demano disculpes perquè, i aprofito per explicar-ho als oïdors, a partir del dia 17 de setembre, aquí a cugat.cat, a partir de les 9 del matí, comencem la roda d'entrevistes. Aleshores, és possible que jo em confongués i avancés aquesta situació de començar un quart d'hora més tard a tertúlia aquest dilluns. Per tant, demano disculpes perquè ha estat confusió meva, és a partir del dia 17, per tant, les tres primeres tertúlies es mantenen al mateix horari.
Disculpa't.
Això em fa recordar que hauré d'avisar els dimarts i dimecres que aviam com he quedat amb ells perquè és possible que també m'hagi colat. També jo aprofito per dir que el dia 18 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, tenim un debat obert a la Casa de Cultura, que organitza Cugat.cat, amb les diferents candidatures que hi participen en aquests comicis. Dit això, Eduard, et dono la paraula,
gràcies,
perquè
gràcies.
Ha arribat l'últim.
Sí, perquè en Bernat ja estava a punt de saltar.
No, saltava perquè anava a dir que em sento honorat, perquè avui ocupo el teu lloc, diguem, i clar, ocupar el lloc de la Jaré no és fàcil, diguem.
Hem fet un canvi aquí de cadires, sí, però...
Home, cal que més sigui per edat, no?
Exacte.
A veure, jo em volia dir a Lourdes una cosa que agafant la línia del que estàvem comentant fa un moment, on hi ha l'estàtua de Rafael de Casanova, a la Ronda de Sant Pere. Ja. Durant molts anys no hi havia res. I no hi havia res perquè l'estàtua aquella es va treure quan es va acabar la guerra incivil espanyola. Es va retirar les estàtues, com tantes, no? I va quedar en un magatzem de l'Ajuntament, allà guardada. No la van trencar, afortunadament, i va quedar allà guardada. Però l'11 de setembre...
Deu estar, perdona, eh?
A la Ronda de Sant Pere...
Deu estar al costat de l'estàtua, el bust del Felip, l'hauran posat en el mateix lloc.
L'estàtua està al lloc de l'estadi, que és el carrer l'Ibèric.
L'hauran posat al mateix lloc.
Està a la Ronda de Sant Pere, sí. El confluència entre l'Ibèric i Ronda de Sant Pere. Bé, doncs el que volia comentar, el que volia dir, sobretot a la gent jove, Tu també ets més jove.
No, jo dic, t'agraeixo, jove que jo, però hi ha una realitat...
És més jove que jo, les enganyes. Escolta'm, ara no farem
el Bernat,
aquí...
El Bernat,
el Bernat. Jo sóc el més gran.
I jove i guapo.
El més gran de la taula. Clar. I això em dona una certa...
Costa arrencau, eh?
Exacte. Bé, acabo el que vull dir. A la Ronda de Sant Pere, a l'Ibei, el 11 de setembre, la gent corria. I la gent corria perquè intentava concentrar-se en el punt on, teòricament, hi havia d'haver l'estàtua de Casanovas. I la policia, en aquell moment grisos, efectivament, estaven allà esperant per perseguir-los amb les porres o detenir-los. Per tant, el problema de l'11 de setembre...
Estaven autoritzades les manifestacions, aleshores.
No estaven autoritzades. No estaven autoritzades les reunions de més de dues persones al carrer. O sigui, jo personalment he tingut les experiències d'estar esperant un amic meu davant del Palau de la Música i venir un policia i dir-me, ¿usted qué hace aquí?
Circule.
Pues estoy esperando un amigo. No puede estar aquí. Circule, por favor. No, es que estoy esperando un amigo. Váyase usted de aquí o a continuación, si no se va, le acompañaremos a la Jefatura Superior de Policía que está aquí al lado. Bé, el que vull dir és que, com apuntava el Bernat abans, l'11 de setembre era una commemoració que es feia d'amagat, que s'intentava mantenir, però que durant molts anys no va poder existir. Quan va començar a existir, oficialment? Es va convertir en un fet tipus oficial on totes les institucions, més o menys, anaven participant. Però, evidentment, hi havia segments de la societat, hi ha segments de la societat encara igual avui, que no ho poden commemorar. I no ho poden commemorar senzillament perquè la commemoració de 11 de setembre suposa, d'entrada, l'afirmació d'un poble que, segons per qui, no existeix.
A l'11 de setembre, bueno, això és el que se li ha volgut donar. Va ser una guerra de successió, a més amb implicacions a tota Europa, i s'està muntant ara la història aquesta.
No vull entrar en això, Bernat.
No, doncs mira, en catalans una banda i catalans una altra, eh? Sí. Anirien d'austracistes i de Felipí i de Borbons.
No m'has contestat, diguem.
Que com va... una part, o sigui que...
Home, la cret de...
De Nova Planta.
I què feia la Nova Planta?
Lògicament, però saps el que havia hagut? Saps que Felip havia...
No, diu que retallava les ciutats catalanes.
Perdona, però és que abans Felip havia jurat. El que passa és que si se li supleva una ciutat, doncs que ha de fer, vull dir...
Que ha de fer, bombardejar-la, no fotem, no?
No, bombardejar-la, no, plantar cara.
Què ha de fer? Plantar cara, bombardejar-la.
Bueno, aviam, no existien les guerres, no han existit mai les guerres.
No, bombardejar-la.
És que no han existit mai les guerres.
Sempre.
Doncs, què havien de fer quan hi ha guerra?
Hi ha una guerra, hi ha vencedors i vençuts. Hi ha vencedors i vençuts.
El temps passa.
Però els que es van sublevar van ser els catalans, que eren austracistes, perquè es van posar d'acord i aliat amb anglesos. Vull dir, allà està la història.
Parlarem un altre dia de les conseqüències de la guerra de successió. Jo el que us volia demanar en aquesta primera ronda d'anàlisi que hem fet de l'11 de setembre, sobretot, quina conseqüència pot tenir políticament o quina importància o rellevància se li ha de donar, o si creieu des de Madrid o des d'aquí, si ha tingut una efectivitat o això realment no afectarà amb el decurs que queda ara fins a les eleccions. Malgrat que insistim que aquesta diada excepcionalment va començar amb el primer dia de campanya electoral. Bernat.
Jo crec que no afecta perquè va anar bé. Si hagués anat molt malament, si haguessin anat 10 persones a omplir la Meridiana, llavors sí que hagués afectat negativament, diguem. No afecta negativament, doncs perquè ja segueix l'ordre al guió establert, diguem, no? La manifestació havia d'anar bé i, per tant, doncs, en fi, el següent passa en les eleccions. Per tant, en aquest sentit, doncs, res més a afegir. Diguem.
Sí, no crec que afecti en res. Vull dir, va ser un acte... festiu, això, no crec que...
Jo penso que, que hi ha hagut un error de confecció, diguéssim. El dia 11 de setembre no hagués tingut que ser el primer dia de la campanya. I no hagués tingut que ser precisament per no donar peu a segons quin tipus de comentari. Jo vull fer un petit comentari. L'èxit de la manifestació va ser absolut. una manifestació, un èxit brutal, que després, doncs, segons quines emissores i segons quines programes de tertúlia de les televisions estatals, doncs menyspreuen d'una forma brutal.
N'heu vist alguna?
Sí, ja n'he vist. Ja n'he vist. Després diuen unes coses que jo penso, o és que jo he vist coses diferents, o tinc una visió, no sé, a mi m'equivoco. De totes maneres, hi ha un aspecte que és interessant de remarcar, i és que és curiós com el ministre d'Assumptes d'Afers Exteriors espanyol és el que té més preponderància al parlar del tema català. O sigui, vol dir que pel govern central Catalunya és un país estranger. Perquè el ministre senyor Margallo... Deixa'm acabar, Lourdes.
Sí. Bueno, però és,
que clar, jo et deixo parlar, dona.
Respectem els...
Sí. No, jo... Però,
si
escolta,
no, no
escolta,
s'ha molt
llarg. Escolta, Lourdes.
Després et toca tu...
Tu t'agrada, ja ho sé. Però, Lourdes, escolta'm una cosa. Però això que acabo de dir és veritat o no? O sigui, el ministre que més parla, el ministre que més parla és el ministre de l'Interior, sí o no?
D'això deduir
sí o no?
Que parla molt, sí, n'hi ha d'altres que
no,
parlen.
No, el que més.
Parla molt.
Que més.
Molt,
no, no, no.
El
és el que més, és el que més, sí o no?
En aquests últims dies, sí.
Molt bé. Doncs llavors jo dedueixo...
En aquests últims dies.
Jo, que sóc molt innocent, dedueixo que vol dir que, efectivament, pel govern central,
jo
Catalunya és un país estranger.
Jo intentava treure't el teu error, perquè el que passa és que aquest senyor té un doctorat fet sobre...
Què dius, ara? Té un doctorat, aquest senyor?
I no l'ha copiat enlloc, i ja.
Ostres!
Ja, Harvard.
Que fort,
a més, sobre el tema dels impostos, perquè si mal no tinc entès, crec que, a més, si és inspector, no voldria dir una cosa
no,
que...
No, ho desconec, no.
Però,
no
aviam, potser dic una bestiesa i em sap molt greu perquè surt, però si jo no tinc mal entès o no estic confosa, crec que sí, sí, que a més té, o va fer o el programa, una tesis doctoral sobre la manera de distribució d'impostos i per això va parlar. I a més té algun vincle, no sé si un 25%, diem-li de sang catalana, una àvia seva, crec que era catalana i tal.
Així ja està tot explicat.
Home, té tendència. Clar que sí.
Que
sí, home. I té família. Clar. I llavors, clar, diu i parla del tema impositiu, que precisament és molt important tot el tema financer de Catalunya, per això en aquest moment seria totalment inviable. I ara se m'ha anat... Espera, aviam, m'ho he apuntat.
Però perquè no ho provem.
Sí, en quan dèiem... Jo t'explicaré, no voldria jo, no sé els altres, però jo no voldria comprometre l'estabilitat dels meus fills i dels meus nets amb una aventura que, evidentment, té unes conseqüències econòmiques i financeres a Catalunya... que farien passar moltes necessitats a la gent. I no com que jo no vull comprometre, vull dir, jo no sóc tan nacionalista jo de dir, per crear un país, diguem-li, sacrifico dues generacions. Jo no.
Jo entenc que et creguis els arguments. Doncs,
no, els arguments
de
no.
Sí, sí. No. Jo, aquests són els arguments de l'Estat.
No de l'Estat.
Sí, home, sí, no fotis.
De Moody's. Mira totes sí. les
agències de...
les agències de qualificació, que sí. És el que està dient i com estan sortint.
Les agències de qualificació qualifiquen.
Qualifiquen. Sí. Catalunya,
els bons
basura. Els catalans. No. Escolta, bons, basura. En aquest moment, Catalunya s'hi finança per l'Estat. Si no, no té ningú que la financi. Perdona, ni els bons patriòtics.
Lourdes, un segon. El deute de l'Estat, saps a què equival? Al 100% del PIB.
I el de Catalunya seria el 180%.
No és veritat. No és veritat.
No.
Mira, vale, si tens una pàgina web del Confidencial...
No. Números calculats per... Mira, entre el meu marit i jo.
Busca un estudi.
No, entre el meu marit i jo. Mira, només que, d'entrada, s'hauria de fer partícip de la part aliquota del deute d'Espanya, Catalunya, lògicament. Més el deute que té, se n'aniria del seu PIB, agafant les xifres del teu el 180%. En aquest moment, no hi ha ningú... Perdó, que em poso massa fusiva.
Doncs tranquil·litza't.
És que a mi m'encanta, I clar, però si no
aquesta
es poden...
Aquesta hora del matí, no sé, Lourdes, jo m'ho pensaria,
Jo arribo sempre. Jo que
no.
Oh, no, però sóc així sempre que en tot,
Són només tres quarts, no? Són tres quarts, adéu.
No hem arribat encara.
La Lourdes és passional, defensant arguments o idees.
Fent el que faci,
Perdó.
Ara
l'he tallat.
Agafi una altra.
Voleu canviar de tema?
No. Hi ha molts, eh? Sí, jo
no, temes n'hi ha molts.
O sigui, voldria seguir molt, però hi ha els alumnes que comencen avui,
Sí.
Jo estic convençut de que Catalunya seria viable per un simple fet, diguem. Perquè els catalans som gent que... Portem el nostre ADN, la feina, el treball...
No diguis ADN, queda molt malament, que això és un tema nacionalista.
Moment.
No som ADN, diguem, amb la nostra manera de...
A la nostra manera de ser i de fer...
De treballar.
Jo entenc que si nosaltres posem a disposició de l'economia el 100% dels nostres recursos humans, dels recursos tècnics, dels recursos empresarials, etcètera, escolta'm, al final... No?
El diner és covard, el diner no parla idiomes i el diner se'n va quan hi ha perill.
Evidentment, se'n va d'Espanya perquè hi ha perill. Perquè
no d'Espanya, a Catalunya s'estan en massa i s'estan aturant moltes inversions. Ja sé, està la de la SEAT, sí, però n'hi ha moltes que han marxat.
Mm-hmm. Sí, hi ha moltes que han marxat, hi ha moltes que venen a Catalunya i saps què fa el govern central?
D'on te'ns finançaríem?
Saps què fa el govern
d'on
central?
D'on aconseguim diners?
Saps què fa el govern central? A agafar l'empresa doncs, que vol gestionar el pati. No, has de venir aquí a Barajas.
Anda, ja, home.
Lourdes, tu quina premsa llegeixes, tu?
Perdó?
Quina premsa llegeixes?
Tota, procuro.
Tota?
Tota. Doncs, per exemple, doncs em miro la Sexta al detall. I també Intereconomia. I m'ho miro tot. Perquè saps què? Sí. No m'agrada que ningú em marqui el que haig de pensar. No. Si no, entre uns i uns altres em faig la meva idea.
Doncs els teus arguments estan bastant tallats pel patró, diguem.
No, el que passa és que quan sento segons qui penso, ai, mare de Déu.
Doncs deia la Lourdes que mira la Sexta, jo no sé si hi vas mirar l'entrevista de l'Artur Mas.
I tant, de l'Anna
Pastor.
Fantàstic, qualitat només, periodística.
Jo no, és que
no em va agradar gens, a tu ja m'ho imagino.
Se'ns en va el temps. Només ho volia remarcar perquè és de l'entrevista que hem tingut més recent després de la Diada. Comentàvem la setmana passada també el tema de legitimar o no els vots o els escons... en funció dels resultats de les eleccions, el president s'hi va posicionar defensant doncs, que per la forma en el que es feien les eleccions defensaria evidentment un resultat d'escons, però diu que estava disposat a canviar les eleccions per un referèndum si fos necessari, que per tant...
Doncs... Proposar per l'estat espanyol, ho dic perquè estem disposats doncs, a obtenir el mandat democràtic que faci falta. Ara bé, aquí, a l'altra banda del telèfon, hi ha algú que no està gens en absolut disposat a acceptar un referèndum. Jo entenc que una majoria d'escons que formi un Parlament aquí i a tot el món, inclús al Congrés dels Diputats, serveix per obtenir una majoria. Ara bé, escolta'm un moment. Després, quan, en el moment que iniciïs tot el procés de desconnexió d'Espanya, etc. Evidentment, haurà d'haver-hi una sèrie de referèndums per aprovar la Constitució, per referendar la voluntat del poble català, el que faci falta, Lourdes. Però ara mateix estem en unes eleccions al Parlament de Catalunya en el qual qui tingui la majoria de diputats legislarà en una direcció o en una altra. No? Per tant, a partir d'aquí, escolta, si es comença a legislar en direcció doncs, a desconnectar-nos d'Espanya, entenc que democràticament, espero que ho acceptis, diguem, no? perquè el dia 28 de setembre, que tenim tertúlia, suposo, en podrem parlar i podrem analitzar quins són els resultats de Ciutadans, quins són els resultats del Partit Popular, que en principi serien els partits més unionistes, diguem, doncs, de tots els que es presenten. Per tant, si hi ha una majoria independentista al Parlament de Catalunya, entendràs que aquests partits inicien un procés de desconnexió amb Espanya. I després ja vindrà una sèrie de referèndums de referendar la Constitució i del que faci falta. Si Europa ens demana referendar el que sigui, doncs, escolta, ho farem, sense cap el problema. Per què dius que no?
Perquè no seria el camí. Aquest no és el camí.
Qui marca el camí?
S'han de canviar les lleis.
Qui marca el camí?
La democràcia sense lleis no és democràcia.
Saps quin és el problema? Que és que ara, si seguíssim per on vas, els negres no serien igual que nosaltres. O tu mateixa, les dones, no tindríem els mateixos privilegis que els homes. Perquè la llei deia que les dones no votaven.
Mira, hi ha una cosa, és l'evolució. I ningú pot posar...
L'evolució porta també cap a la independència dels països. I hi ha molts països al món que s'han independitzat d'Espanya en contra de la llei. Moltíssims, Lourdes, moltíssims. I seguirà.
Bueno, i jo el que dic és que si no es respecta la llei jo em sento insegura.
Anem a escoltar més veus. Bueno. Lluís Ribas.
A mi l'entrevista aquesta, jo no sóc un fan del president Mas, perquè no ho sóc, em va agradar. Em va agradar menys en una cosa. menys en una cosa, quan no va ser tan rotund com jo crec que tenia de ser amb la corrupció. Jo crec que allò és, perquè em va sonar una mica Bárcenas, saps? Allò del PP i el Bárcenas i aquell senyor, no? O sigui, em va sonar una mica, i em va saber molt greu això. Per lo de més em va agradar, ja et dic.
Posava la mà al foc, va dir.
Això no m'agrada. No m'agrada. Jo crec que un president de Catalunya té posat la mà al foc pel seu país, per ningú més. Perquè doncs, passa el que passa, perquè s'ha vist, eh? Passa el que passa. Sí, amb aquest punt no em va agradar. Amb tot l'altre em va agradar molt, i l'Anna Pastor, pues, aquesta senyora no m'agrada, vull dir, ella va buscar un titular, va punxant, no escolta, vull dir, va punxant, no em va agradar. O sigui que vaig trobar una entrevista que va ser molt, molt bé, em va agradar, no em va agradar el president en aquest punt, i l'Anna Pastor, bueno, és una senyora que fa això, vull dir, fa sempre, fa això, va punxant, buscant el titular, i jo crec que no el buscava i no el va aconseguir.
A 2 gener.
Jo vaig resistir 10 minuts de l'entrevista, no vaig poder més, perquè pensant que si hagués sigut el president Mas hagués engegat a l'Anna Pastor a fer punyetes al cap de 5 minuts. Perquè és un error de molts periodistes, o d'alguns periodistes, el fet de creure's que fent aquesta pressió, el que dèiem amb el bàsquet jugant, fent el pressing, doncs es aconsegueixen més titulars. I no és veritat. El que fa és desvirtuar el fons de la qüestió, que és si jo faig una pregunta, i aleshores si el personatge és el personatge, haig d'esperar que aquest personatge s'expliqui perquè pugui arribar a això, el que ell vol dir, el que ell pensa, o sent, o diu que pensa, a la gent que l'està escoltant o l'està veient. Dit això, a mi m'agradaria tornar altra vegada al que estàvem, perquè estava comentant-ho del resultat de la manifestació del 11 de setembre, i l'Urdis, amb la seva força inquisitiva, doncs m'ha deixat.
Així, perdoneu, eh?
Sense acabar. No, dona, no. Jo t'ho dic perquè t'has de cuidar, dona. T'has de
cuidar
perquè...
No, per això no, eh?
Que faràs... Clar, sí.
No, a mi m'encanta posar-hi passió amb les coses, ja ho he dit.
Doncs m'hauria acabat només dient una cosa més de la manifestació, i és que tal com estan les coses, tal com ha anat evolucionant, qualsevol resultat d'una manifestació d'aquest tipus no servirà pel que es pretén que serveixi, perquè, com diuen, no hi ha, si no es vol escoltar, no s'escolta. Si no es vol veure, no es veu. I és igual, tant li fa. No té més. Sembla que veiem el mateix punt. I és, si no hi ha problema, si no hi ha preocupació excessiva amb això, deixeu que es faci un referèndum des del primer moment. I aleshores ho veurem, no tindrem aquesta discussió brutal de que sí, el nombre d'escons o el nombre de vots... No, doncs fem un referèndum. A Suïssa fan referèndums contínuament i ho fan per tot. En un sol dia fan 10 referèndums diferents sobre 10 temes diferents.
Sobre les competències.
I la gent es manifesta, diu sí, diu no, i llavors el govern que està allà diu pues tants volen que sí, tants volen que no, i ho tenen claríssim, i endavant. I no passa res més. I no passa res més, perquè si efectivament es fa un referèndum i surt un percentatge per sota, doncs molt bé, doncs ja tornem a intentar-ho, com ara a Escòcia ja ha manifestat que volen tornar a intentar fer un altre referèndum. A Canadà n'han fet, els senyors del Quebec, n'han fet 3 en 30 i pico d'anys, i el país continua, i les inversions continuen. I el tema de les inversions, per acabar ja, i jo acabo ja, per més, ja m'estàs mirant el rellotge, segur
que... Jo sempre estic mirant, estic... és una...
Bueno, doncs, el tema de les inversions, tal com dius tu, efectivament, el diner és peruc i marxa de seguida. Però jo recordo una conferència que va fer el director general de la Nestlé a l'Aula de la Gent Gran, que jo no hi vaig perquè sóc tan... El senyor aquest va dir, si ho recordaràs, va dir que ells tenien una fàbrica a Bagdad, a les afores de Bagdad, quan va començar la guerra de Síria. I va dir, miri, nosaltres, mentre siguem, puguem fabricar cada dia el que estem fabricant i puguem seguir exportant el que estem fabricant allà o no anem exportant, no ens importa que passi el que passi. Vol dir, les inversions es fan, efectivament, per tenir un marge de seguretat en el que estàs fent, perquè si fas una inversió molt important i de tot el que t'ha bastant... Ara, no hi ha preocupació. Estic convençut que no hi ha preocupació real. No, a veure, bueno. No hi ha preocupació política. El que hi ha és una preocupació pura i simplement funcional. Puc fer això, puc fer-ho tal, ningú m'emprèn, ningú m'ho és tal. L'altra cosa seria que existés una normativa que obliga determinades societats a partir d'un capital social determinat a posar la seva central a Madrid obligatòriament. Obligatòriament. Sí, hi ha una llei...
Un cas, per exemple, Endesa va passar perquè no tenia negoci a Madrid, per exemple...
Hi ha una llei que obliga, no sé quin capital, a partir d'un cert capital social... L'obligació va tenir... Encara que només tingui un despatxet a la Gran Via.
Com CaixaBank?
És igual.
No, serien és altres igual. Arguments, alguna altra història, però...
No.
Que jo sàpiga això no hi és, i si no, diguem, Real Decret bueno, diria fitxa i hora.
Bueno, ja t'ho buscaré, dona.
Però ja t'hi dic CaixaBank, on té la seu, el domicili social. Si us plau, si no també el tindria a tenir Madrid.
No,
i no és
dient,
així.
Que ha de tenir... O sigui, una cosa és que sigui operativa no ho sigui. L'altra cosa és que estigui...
No, jo no parlo d'operació, parlo de la seu social.
Sí, la seu social...
Té que haver una central obligatòriament.
Obligatòriament. La història d'aquest país, que és Espanya, perquè jo no dic estat espanyol, continuo dient Espanya, perquè mentre sigui Espanya serà Espanya, la història està plena d'intents de no evitar localitzacions a Catalunya. La primera, la SEAT. Si era la SEAT, tenia d'instal·lar-se a Valladolid.
M'estàs parlant de l'època de Franco, tu.
Sí, i què vols dir amb això?
Que això és història.
Hi ha coses que no
hi ha
canviat.
Coses
que
són...
No ha canviat, estem igual.
Lourdes, hi ha ministres que amenacen de mobilitzar l'exèrcit.
No és veritat. No, li va preguntar al ministre de Defensa si caldria aportar el tal, no sé, tenir una acció de mobilitzar les tropes, no? I ell va dir, espero que no, o sigui, si tothom compleix amb la llei, però d'altra banda l'exèrcit, digue'm tu, què diu la... No sé si al final de la Constitució, no? I l'exèrcit garantirà la unitat de l'Estat espanyol. L'article 8. Pues sí, és que l'únic que va fer és de dir, escolti'm, no crec que això faci falta. Bueno. Ara, si després la gent ho agafa i comença a dir, això és una amenaça,
home, evidentment, perquè jo et dic, Lourdes, si tu fas això, jo no veurem l'obligació de buscar-te les
pessigolles. Quan l'assemblea diu, salta't la llei, com ens està dient l'assemblea, ho trobo esgarrifós.
Lourdes, si les dones no seguessin... Escolta un moment.
Perdona, jo no vull pagar impostos.
Fem una cosa. Jo em proposo desmuntar un a un els teus arguments amb totes les tertúlies que vinguin a partir d'ara. Argument de saltar-te la llei. Si les dones no s'haguessin saltat mai la llei, no votaríeu. Lourdes, contesta'm això.
Però estem en un estat de dret i potser abans no.
Els Estats Units eren un estat de dret en el qual els negres no tenien els mateixos drets que els blancs. Sí o no?
Sí.
Val.
Sí.
Era un estat de dret. Per tant,
hi
havia una llei...
Hi havia una llei... Un tema, és la costum. Amb el dret hi ha una... Saps una mica de dret? Sí. Pues hi ha una cosa, és la costum. I les lleis flueixen de la costum i dels usos. Correcte. I com que en aquells moments les dones no hi pintaven res, pues la luz i la costum determinava un tipus de llei. Però que quan evolucionem... Aleshores, aquestes coses es van corregint per al seu propi pes.
Una última cosa, i amb això ja estic. El que estic tranquil és que, com que tot se succeirà en els propers mesos, diguem, tots aquests arguments que estàs dient s'aniran desmuntant a poc, diguem, no? Per tant, en aquest sentit, jo estic tranquil. És a dir, a mi quan una persona em ve i em diu, no, mira, és que això, encara que sigui blanca, no, és que això és negre, és igual. O sigui, jo tranquil, perquè en definitiva, els fets, el que anirà passant, el que s'anirà succeint, doncs, en fi, aniran desmuntant-nos tot això que dius. Per tant, escolta'm, això de que no es pot fer perquè una llei no ho diu, doncs, escolta'm, no, jo crec que
jo
la gent...
Escolta'm,
la gent, la ciutadania, està per sobre de les lleis. Perquè
però
si no...
Però hi ha un camí legal, perquè... la ciutadania no, que legal, no hi ha democràcia, hi ha no hi ha garantia si no tens la llei.
Hi ha un camí legal que l'estat espanyol no ens deixa explorar. No, ens deixa explorar.
Bueno, hi ha determinades coses que primer s'hauria de canviar. O sigui, veritat que es
canviarà
la...
No, ens deixa explorar.
Perdona, veritat que es canviarà la Constitució per al tema successori? S'ha de canviar i tal? Bueno, pues, l'únic que s'ha de fer és una
Lourdes,
majoria
és
del fet...
Sentim el Lluís.
Jo vull dir una cosa.
Jo vull
dir una cosa que ens amenaça molt. I molt terroríficament. el senyor aquest de, ministre de Defensa és que té una fàbrica d'armament i té de vendre, perquè clar, aquest senyor té de...
Ha sigut una mica de...
I ha sortit de publicitat al seu negoci. Estan amenaçant que el Barça no podrà jugar a la Lliga, que això ja és fotut, eh? Vull dir, quan ja arriben aquests extrems d'amenaces, jo em sembla que tenim de ser civilitzats.
Hi hauria d'haver-hi un acord, eh? Si no, clar, la Lliga és coses. Espanyola.
Perfecte, ens hauria de jugar a la Lliga italiana, que és la Francesa, la que faci falta. Escolta, cap problema, que el Madrid jugui amb el Rayo Vallecano, el derbi, ja està. Cap problema. Ah, el problema és el Madrid,
que
no
hi ha també el Bilbao, i el Sevilla, i sí, d'altres, sí, eh? Sí. Escolta. Bueno, però això són
tot. Ara que arribi el teu de la pilota, que m'entusiasma tant.
Això,
que dius, m'entusiasma tant el teu de la pilota.
Bé, és un tema que
va escoltar. La pilota.
Sí, pilota de Cardalla. Pilota i d'altres temes. Avui comença el col·le, que diríem, per a molts alumnes d'aquí Sant Cugat, amb aquest curs de 2015-2016. Amb 20.056 alumnes. Faig aquest apunt perquè a partir d'avui ja veiem canviat el paisatge urbà de Sant Cugat. Recordeu que els parcs infantils, carrers, fins al dia d'ahir, entre setmanes, estaven ocupats per nens, nens i nens. És la ciutat dels nens, realment.
Els carrers són... La calçada, diguem, allà on passen els cotxes, diguem, a partir de 5 de la tarda, sapiguem que ja queda impracticable, diguem, fins al 20 i alguna
cosa. Es transforma en molts sentits, el paisatge.
I a les 8:30 del dematí, quan has de sortir de Sant Cugat, ja et trobes tota la sortida per no ser una escola d'allà, ja atrapat i tal,
És curiós la xifra, bueno, curiós, és significativa les xifres que es van donar del percentatge que ha augmentat el nombre d'estudiants fins a 18 anys, en un
2,2%.
I, en canvi, doncs, com ha disminuït la de l'escola privada, sí, i ha augmentat la de la pública o la de... Perquè, clar,
doncs
és lògic.
Doncs amb l'Eduard Gené marxem. Nosaltres tornem demà a partir d'un quart de 10 del matí a la tertúlia de Cugat.cat.
El gall del monestir.